ningú, ni per fum, ni per soroll, ni per res similar, però les volen fora. I per la gent que vulgui estar a una terrassa a l'hivern, creuen que la solució hauria de ser aquesta.
Doncs si pots facilitar una manteta, com ho fan a Suècia, Noruega, Alemanya. Alemanya estan prohibides. Per exemple, Alemanya i la resta de països cosits estan prohibides les estufes. Doncs els hi facilita una manta per tapar-se, diguem així, les cames i amb la jaqueta i ja està, i cap problema. I allà doncs, poden continuar a la terrassa, tot i que pensem que el que té tota la lògica del món és que si es gasten diners en que els locals estiguin a una temperatura interior adequada, el que té sentit és aprofitar els interiors dels locals i a l'hivern, doncs les terrasses fer un ús molt més moderat.
Clar, suposo que això no ha agradat gaire a la part dels afectats, no?, que són els bars i restaurants.
He intentat parlar amb el Gremi de Restauradors de Barcelona, no han volgut sortir al programa, però l'únic que m'han dit és que s'acolliran a l'ordenança que hi hagi.
Us sembla com a bon substitutori la manteta a la terrassa?
Jo ara m'estic imaginant amb la manteta.
És que a més
allà,
diu manteta amb diminutiu, que a mi m'ha fet força gràcia, no diu manta.
Sí,
diu
perquè
manteta.
Clar, no és una manta d'aquelles que et pots tapar el cap
manteta,
i tot,
la
no? És que justament si et tapes aquí una mica a l'espatlla no t'arriba als genolls.
Jo l'he fet servir i aviam, és com molt bucòlic. És veritat que és poc higiènic, segons
com. Jo t'anava a dir això,
perquè la molla no de pa cau allà,
És que segons com s'ha d'estar...
S'han de rentar
molt sovint i has de confiar bastant en el bar per posar-te allò que no et faci una mica de coseta.
Mireia, gràcies.
A vosaltres.
Més. Va, deixem aquí la tertúlia d'avui que hem fet amb el Dani Sánchez Ugar, la Gemma Aguilera, l'Oriol Ribet i el Jordi Cabré. Gràcies a tots. Apa. Quatre. Que vagi bé i que no se'ls emporti el vent aquest cap de setmana, eh? Les 10 i pràcticament 2 minuts, actualitzem la informació. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que fa tot just uns minuts s'ha restablert la circulació de trens a la línia de Rodalies R2 Nord i a l'R11 entre Montcada i Mollet Sant Fos. Cap a les 8 del vespre s'hi ha produït un atropellament que ha obligat a tallar-la més d'una hora i mitja. El tren afectat, però, no prestava servei i anava sense viatgers en el moment de l'incident. Per altra banda, continuen els retards, en aquest cas a l'R4. Avui hi ha hagut el segon sabotatge de coure en una setmana a les instal·lacions de Martorell. Això afecta el tram que va entre Martorell, Gelida i Sant Sadurní d'Anoia. Mentre no resol la incidència, Renfe, en aquest cas, ha posat un servei alternatiu per carretera que cobreix aquesta part del trajecte.
D'altra banda, es refreden les opcions d'acord imminent d'investidura entre Junts i el PSOE.
Sí, és que el número 3 del Partit Socialista, Santos Cerdán, que ha liderat les converses amb els de Carles Puigdemont, ha marxat aquest vespre de Brussel·les en direcció a Madrid. Això refreda, com dius, les possibilitats que hi hagi un pacte aquest mateix cap de setmana, tot i que els dos partits diuen que continuaran mantenint converses telefòniques. Les converses entre les dues parts continuen encallades en la llei d'amnistia. Junts reclama que hi entri més gent, entre altres els afectats per l'operació Volkhov.
I, com dèiem, els serveis públics actuals no són suficients per cobrir les necessitats dels habitants de Catalunya, que ja hem arribat, com dèiem, als 8 milions.
N'acaba de parlar aquí el nou C. Pau Miret, sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, assegura que actualment les prestacions públiques ja no cobreixen serveis essencials com les cures.
Diguem que la població, les necessitats de la població són més altes que la part pública que tenim aquí. I per això està la part privada. Per això hi ha les mútues i tenen un èxit tan important en el cas de Catalunya, perquè cobreixen la part que la part pública no dona, i per això hi ha les escoles concertades i l'educació privada.
Miret diu que l'augment futur d'habitants a Catalunya anirà lligat en bona mesura a l'economia. Ara, diu, se sustenta per la migració, que qualifica de cabdal.
I la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama acabar amb les estufes a les terrasses. L'entitat denuncia que contaminen molt i que tampoc són eficients.
Vol que es prohibeixin tant les de combustió com les elèctriques. Ja està previst acabar amb les primeres el 2025, però no amb les segones, que seguiran permeses a partir d'aleshores. Ho ha dit el nou C, Pere Mariner, portaveu de Turisme i Espai Públic de la Federació.
Escalfar el carrer és pràcticament absurd. No s'acaba escalfant aquella zona de Terrassa, només els que estan molt propers. Amb la situació que tenim de canvi climàtic, dedicar energia elèctrica o energia fòssil o energia de la que sigui a escalfar un tros de carrer ens sembla absurd.
Com a solució, l'entitat proposa als locals facilitar mantes als clients que vulguin estar-se fora o que vagin a l'interior.
Gràcies, Joan. Bon cap de setmana.
Igualment.
Els esports, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Què teniu avui pel Tu Diràs?
Doncs mira, d'entrada molt pendent de l'esport en directe, que hi ha aquesta hora en aquesta nit de divendres. Està jugant, per exemple, l'Atlètic de Madrid al Camp de les Palmes, partit de la primera divisió masculina de futbol. Si guanya, es col·loca com a líder de primera, empatat amb el Real Madrid i el Girona. De moment està empatant a 0. Les Palmes 0, Atlètic de Madrid 0, el 3 de la segona també. també al descans, ara mateix partit de segona divisió, Espanyol 1, Eibar 1, un partit que us estem oferint a través de RAC+1. I el Barça de bàsquet està jugant i està guanyant, de fet, de 18 contra el Panathinaikos al Palau Blaugrana, ja al tram final del partit. A més, doncs farem la prèvia del Real Societat Barça de demà, amb Pedri a la convocatòria, recordo, i de l'Osasuna Girona, el Girona que també podria continuar en aquesta part alta de la classificació si demà és capaç de guanyar Pamplona.
Moltes coses, com sempre, Pal. T'ho diràs a partir de 2:15. Gràcies, Gerard. Fins ara.
A vosaltres, fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Es manté el vent o no aquest cap de setmana? No hem de posar pedres a les butxaques?
Mira, demà a la tarda, sobretot a les comarques de Girona, també molts sectors de les de Barcelona, però en bufaran més força les de Barcelona. Al matí no tant, i cap a la resta del país tampoc bufaran tanta intensitat. I diumenge sí que el vent s'intensifica de nou, sense ser tan fort com el d'avui o com el d'ahir, al centre i sud del país. Demà algunes precipitacions, sobretot a la tarda, de poca estona, vistes i no vistes, amb temperatures que de bon matí seran tan fredes com les d'avui, però amb aquest vent del sud-oest, doncs pujarà una mica més al centre del dia.
Bon cap de setmana, Abel, que
igualment,
vagi bé.
Bon cap de setmana.
Una pausa i de seguida tornem amb el Jordi Garrigós i amb una mica de música.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. Benvolguda llar, avui t'estimo més que ahir, però menys que demà.
Demà?
Sí, perquè demà tens un 15% de regal en matalassos, bases i packs de descans per les teves pròximes compres de tèxtil llar.
I pots pagar en un màxim de 12 mesos.
Només demà, 15% de regal. Només a Hipercor i al Cort Inglés.
Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consultant les condicions del departament o al cortinglés.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Per a combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Les 10 i 7 minuts.
Sa salsa era dolça que corre per ses meves fanes.
Nit de divendres, això vol dir nit de salsa agradolça i de Jordi Garrigós. Què tal, Jordi?
Molt
com
bé.
Estàs?
Bona nit, molt bé.
Què ens portes avui?
A veure, estem amb una, acabant una setmana històrica per la música popular. És perquè els Beatles han publicat una cançó,
la única cançó
que publicaran al segle XXI, que és una cosa que ja no esperàvem. No sé si hi ha més gravacions furtives del Lennon que es puguin adaptar, però de moment...
T'imagines que ara comencen a trobar material i comencen a guiar amb intel·ligència artificial?
En teoria han dit que no, i més comptant l'edat que tenen el Ringo i el Paul, jo crec que sí que podria ser l'última. No sé si a tu t'ha agradat aquesta cançó.
Mira, es deixa escoltar. No m'ha entusiasmat, però tampoc està malament.
Jo estic bastant d'acord amb el George Harrison, que quan la va escoltar per primera vegada va dir que per sobre del seu cadàver publicarien aquesta cançó amb els Beatles, i ho han fet quasi literalment per sobre del seu cadàver. Vull dir que han esperat que morís.
Jordi.
Perquè a mi la cançó em sembla fluixeta. No està a l'alçada.
És crec... més tot el que significa, no?, que la cançó en si, no?
Potser... Sí. Jo crec que ells han publicat tres cançons des que va morir Lennon. Per mi aquesta de les tres, que l'altra són Fries a Bert i Real Love, aquesta és la més fluixa. Però la secció d'avui no n'hi ha sobre els Beatles.
Ah, m'havies enredat, ja.
No, tampoc serà sobre la Madonna, que aquests dies està a Barcelona, ni sobre Rolling Stones, que també està a Barcelona i ja hem fet secció.
Ah, sobre el Bruce, no?, que ha anunciat el nou concert.
No. De cop i volta tots els artistes pop, com de tota la vida, són aquí, és una cosa que no passa mai. No, avui parlem d'un dels millors i més influents músics britànics dels últims 30 anys, segurament l'element més elegant i discordant del Britpop. Ell també va estar a Barcelona la setmana passada, perquè s'acaben de publicar les seves memòries en castellà. Ja parlem, doncs, de Jarvis Cocker.
Zuckerberg, si anava a dir, potser algú no sap, va ser aquí a Barcelona la setmana passada en aquesta conversa al CCCB amb el
Exacte.
Guillem Gisbert
Exacte.
De Manel, no?
Jarvis Branson Cougar, nascut a Sheffield el 19 de setembre de 1963, per tant, fa poc que té els 60 anys i és mundialment conegut per ser el cantant, compositor i líder dels Pulp, que va ser un dels quatre grups que van liderar el Britpop, que va ser aquesta mena de resposta britànica a l'indie nord-americà i que va tenir en els Oasis, els Blur, els Suede i els Pulp els seus màxims exponents. No van ser els únics grups, però sí que van ser més influents i aquí el temps ha conservat millor. D'altres bandes d'aquella època, Celàstica, Ecobelis, The Verve, Supergrass, Ocean, Colorless Sin, inclús els primers Radiohead, més o menys, van entrar amb els primers discos. Recomanació, no proveu d'escoltar la majoria d'aquests grups. Avui el temps no els ha sentat gaire.
Home, però Pulp no.
No, d'aquesta segona tongada.
Ah, val,
segona tongada. Si ho mires, si ho mires bé, el Britpop és un dels últims moviments de guitarres realment rellevants. El pop de guitarra sempre s'ha anat reinventant. De fet, abans del Britpop va venir el grunge i va venir l'indie. Després del Britpop va venir el revival d'aquest garatge dels Strokes.
Sí.
Ara sí que estem una mica més orfes de revolucions de música de guitarres. Però bé, tornant al Jarvis, com bé deies, a final de setmana va estar a Barcelona, participant en Cosmopolis, aquest festival cultural de cultura amplificada, que diuen el CCCB, va ser entrevistat pel Guillem Gisbert de Manel, un grup amb qui els uneix el fet que van fer una versió que ha quedat com una...
De fet, hi ha gent que va conèixer, jo crec, Pulp i Common People a través d'aquesta cançó que va reversionar Manel. Molta gent d'una certa generació que no havien entrat dins de l'univers de Pulp en el seu moment, quan escolten aquesta cançó de Manel, van a buscar... Però qui són
Esto el... Què és?
Qui són Pulp, no? I a partir d'aquí els descobreixen.
Parlem, evidentment, de Common People. You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. A winter flash above the sun. Cut your hair and get it done. I spoke so
coneguda,
emblema,
no?
La cançó emblema. Se suposa que està basada en una història real que
li va passar
al Jarvis, sí, parla d'una relació entre una noia de classe alta amb un noi de classe viure, de classe obrera, i de com la noia vol viure, com ho fa la gent corrent, com ho fa la gent comú. Aquest tret distintiu de ser de classe treballadora, el Jarvis el portarà sempre com amb molt orgull. Tornant al seu llibre, que ha publicat Blackie Books, el que fa és una aproximació en primera persona a la seva educació cultural i sentimental. Això vol dir tot el que passa abans que ella es converteixi en una estrella. Una cosa semblant va fer el Brett Anderson, el líder del Suede. Ell ho va fer amb dues tongades. Primer va fer un primer llibre de quan era adolescent, quan fa el grup just abans de ser famós, que es deia Mañanas Negras como el Carbón, que el va publicar a l'editorial de Barcelona Contra, 2018, i un any després va fer la segona part, que és Tardes de persianes bajades, on hi ha tot el marro del famoseo, les addiccions a les drogues,
el bossa segon,
desmoronament, no? De la banda, totes aquestes coses típiques del pop. El que fa el Jarvis a Buen Pop Mal Pop, que és com es diu aquest llibre, és entrar literalment al seu altell i començar a repassar la seva vida i la relació que té amb la música a partir dels objectes que hi troba.
Tu que vas anar a la xerrada aquesta, he vist algunes imatges i va entrar amb una bossa d'escombraries enorme, no?
Ell el que feia era copiar una mica la sensació aquesta d'entrar a un altell on hi ha literalment rubis, hi ha escombraries, però que, clar, són escombraries del Jarvis, són més guais que les altres escombraries. Ell, per exemple, recupera en aquest altell
una llibreta de quan tenia 8 anys i on ja s'especificava exactament com seria la banda que tindria.
Ell ja ho sabia.
Sí, ho està escrit. Com vestiria, com es diria, que ja era Pulp, i hi ha proves de logo de Pulp.
Ah, sí?
Sí, amb 8 anys, i el tipus de música que faria. Hi ha com un text que explica que al principi serà comercial i quan tinguin èxit farien coses més rares. I el pla...
Això amb 8 anys,
sí, eh? El pla del petit Jarvis es va complir, però no exactament en l'ordre que ell havia imaginat. Això d'aconseguir ser un grup d'èxit per després poder experimentar no és exactament com va anar la història de Pulp, que es crea l'any 78, quan només tenien 14 anys, amb el nom de Arabicus Pulp, i tenen una primera etapa força densa, arty, movent-se pel post-punk, el glam, el rock, fins que els arriba realment el moment de triomfar, que això no passa fins l'any 94, quan ja porten 15 anys tocant, que és una trajectòria bastant llarga.
El que em crida molt l'atenció és que ell amb 8 anys pensi aquest nom, llavors li posen un nom, bueno, compost, però que contingui encara Pulp, i que es mantingui, no? Sí, perquè normalment les idees que tens amb 8 anys, a veure,
bueno, quan
no
tens,
són molt bones idees.
Quan tens molt clar que vols ser una estrella pop, doncs mira, passen aquestes coses. Ells publiquen Hits and Hers, que és el teu tercer àlbum, i és just, explota el Britpop, i aquest disc entra de ple l'any 94. Com dèiem al principi, aquest va ser un moviment que volia destruir aquesta pose com destructiva i antiestrella que personalitzaven els grups grunys que venien d'Estats Units, i va ser una mena de resposta patriòtica britànica.
Mireu què fem aquí, no?
Sí, de fet, el moment de començar una mica tot aquest moviment és que volia replicar la British Invasion dels Stones, sí, i dels Beatles, tal. És una portada del Brett Anderson a la revista Select amb el fons de la bandera britànica. Vull dir que hi havia com un rotllo molt de país i molt d'orgull de país. En qualsevol cas, Pulp, per fi, després de 15 anys, es troba en un context que li és favorable per ser conegut i entra a les llistes d'èxit. Ho fan, i això és important, sent els més grans, amb molta més experiència que la resta de grups de la seva generació. I això va fer que no entressin tant al joc aquest de la premsa, de barallar-se entre ells, vull dir, no s'estaven per tantes tonteries. El Jarvis va simbolitzar el triomf de músic de classe obrera, i venia a treballar a una botiga de peix, al mercat de Sheffield.
Wow.
Sí, i també tenia com aquesta mena d'orgull tan obrer i tan mod, de vestir bé, de ser molt culte, encara que siguis...
Encara conserva, no, això de vestir...
Absolutament, absolutament.
Impolut,
va venir al,
no?,
Cosmopolis, l'altre dia ha fet un pincel
amb un vestit amb un tratge, de jaqueta i pantaló, sí, sí, amb sí, les seves sabates de taló, no?
Sabates italianes, sí, sí, sí. De fet, els Pulp eren clarament el grup com més sofisticat d'aquell moment. I si el 94 inauguren les llistes d'èxit amb Hits and Hers, l'any 95 explota tot. Treuen Different Class, segurament és un disc dels 3 o 4 millors discos anglesos dels anys 90.
Okay. preguntar, Jordi, clar, dels quatre grups que parlaves abans al principi, no? Potser Pulp és el menys conegut o el que en aquell moment va ser menys popular, o m'equivoco?
Com a mínim internacionalment, com a mínim a l'estat espanyol, a Catalunya, segur que sí. De tota manera, Different Class és una LP, és una LP que ho té absolutament...
És fantàstic.
És una LP, sí, perfecta, ho té tot, grans tornades, elegància pop. Marxa la influència dels Beatles tan clara que tenien els Oasis, i sobretot la capacitat, aquesta capacitat del Jarvis per fer unes lletres que connectaven amb la gent corrent a partir de textos molt irònics, molt intel·ligents. És l'èxit de Come On People, és exactament això. Per exemple, hi ha aquesta cançó que és per a Itàlia, que parla d'un bar de Londres on anant a fer l'after, i ho fa d'una manera molt xula.
No és aquesta,
molt...
que sentim, no és aquesta, és una altra.
De fet, aquesta és del següent disc. Seria el seu primer número 1 a Anglaterra, i els faria molt populars a tot el món. Començaria l'etapa Jarvis, estrella del rock, i això vol dir tornar-se encara més extravagant del que era, i segurament molt més sonat. En aquest moment va arribar a fer un calvo, que és ensenyar el cul, Michael Jackson en directe,
si algú no...
boicotejar una actuació de Michael Jackson en directe als Premis Brit Awards de l'any 96. Ell mateix reconeix que va ser una època molt complicada de la seva vida. Que
aquest
la
capítol
fama,
me l'havia perdut.
Sí, la fama no li va sentar bé. Ell ho explica, l'any 96 va ser el pitjor any de la meva vida. Ho va ser de veritat, no ho dic metafòricament. De nen pensava que la fama era com l'escena de Fiebre de Sábado Noche, en la qual Travolta entra al club i tots el miren i l'admiren. Però la realitat va ser bastant desoladora. Aquella mena d'espiral de bogeria, causada per la fama, els excessos, l'adrenalina de viure sent una estrella, els porta a fer el que seria el seu disc més fosc, que és This is Hardcore, aquesta cançó que escoltàvem. Tot i que va ser número 1 una mica per inèrcia, a fora d'Anglaterra es peguen una hòstia bastant descomunal. Som a l'any 98, el Britpop ha mort, vull dir, amb 4 anys el Britpop ha mort, i clar, ara toca la ressaca, i aquesta ressaca va acabar amb molts d'aquests grups, i This is Hardcore és aquesta sensació de ressaca. Potser Blur són el grup d'aquell moment que aguanta millor l'embestida. Tot i això, els Pulp encara gravarien un disc més, l'any 2001, Wheel of Life, un disc que ara sí els enfonsa absolutament amb la misèria. Jo
quasi anava a dir, ni em sona escoltat. Aquest títol, la veritat.
Sí, fins i tot la seva discogràfica els acomiada. Tinc la sensació que sovint tenim la impressió que aquests grups són intocables, com els Pulp, i que sempre han funcionat bé, i no és cert. El normal és que quan aquestes bandes paren és per alguna cosa. En aquest cas és un esgotament creatiu i poc sentit en continuar fent el que feien. Els Pulp s'havien de reinventar i no van voler fer-ho, així que el Jarvis va decidir llançar-se en solitari.
Això és el Jarvis en solitari,
sí,
eh?
Sí, finalment va complir aquella vella aspiració de quan era petit, ja pots fer els experiments que et doni la gana, sigui tirar per la música electrònica o fer un disc de versions de cançons franceses, que és l'últim que ha fet. Ell, de fet, ha viscut molts anys a París. Ara toca quan vol, escriu pel món, vivint la vida del mite pop, sent un tipus super respectat i venerat. Segurament sigui el cantant més de culte del Britpop. I acabem aquest repàs recomanant de nou la seva biografia, Buen Pop, Mal Pop, que és aquest passeig per la seva vida a base d'objectes importants, i un d'ells és, per cert, un disc que ens transporta a la Velvet Underground. I be a mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home, when you think the night has in your mind. That inside you're twisted and unkind. Let me stand to show.
Què té el Jarvis amb la Velvet?
La Velvet. Doncs també com explica el llibre, i va explicar el Jarvis a l'acte dissabte, són una de les grans inspiracions del grup. El Jarvis, amb 14 anys, era com tots els nens d'aquell moment a Anglaterra, superfan dels Beatles, però quan per fi va aconseguir tenir una guitarra en condicions, que li va regalar una amant alemanya, que va tenir la seva mare i que va conèixer a Ibiza, va veure que les cançons dels Beatles són realment difícils de tocar, i jo com a molt mal guitarrista et confirmo que és
que sí,
exactament així. Les cançons dels Beatles sovint són molt senzilles en estructura, això del vers, estribillo, tornada a vers, però tenen molts acords amb sèptimes que varien constantment, i per algú que comença a tocar la guitarra sona una mica de xasco. En aquest sentit, el Jarvis...
És el que li va passar al Jarvis.
Sí, exactament li va passar això. Però llavors va descobrir la Velvet, i va ser una revelació pel Jarvis, que va trobar un grup que tenia aquell alè sofisticat que ell buscava des que era petit, que venia del protopunk i que podia fer cançons extraordinàries amb només quatre acords, no massa complicats. Descobrir aquell primer disc li va canviar la vida. De fet, és una cosa molt habitual que et canvi la vida aquell primer disc, que és on participen la Nico i l'Andy Warhol. I ens va molt bé anar acabant la secció d'avui parlant de la Velvet, perquè també s'ha presentat una nova biografia molt xula que ha fet el Rafa Cervera i que ha publicat Imun Mas, i sobretot perquè si no haguessin fet secció del Jarvis, l'haguessin fet de Lou Reed, que divendres passat va fer 10 anys de la seva mort. El Lou Reed va ser un absolut referent de la música blanca de Nova York, fundador de Velvet Underground l'any 1964, on va formar un duet compositiu amb el John Cale, que va durar poc, però que sens dubte va marcar l'esdevenir de la música popular. L'any 1970 comença una carrera en solitari increïble, que arriba fins molt poc abans de morir, i mor l'any 2013, justament fa 10 anys, és un tipus que va marcar tendència durant 30 anys, que va donar veu als raros, als perdedors... i que és un dels músics més importants del segle XX, sense cap mena de dubte.
Doncs què?
Ens anem acomiadant.
En què ens acomiadem?
Doncs avui porto com una coseta molt meva per acomiadar-nos, perquè demà venen els Magnetic Fields, que és un grup molt guai, un grup clàssic del pop nord-americà dels últims 20 anys. Són un dels meus grups preferits del món i actuen a l'Apolo, i m'ha semblat que era una manera xula de dir adéu a la setmana.
Quin viatge que hem fet avui, més estrany. Hem començat aquí amb el Jarvis i hem acabat escoltant
tot molt popero, per això.
I Magnetic Fields. En fi, fantàstic, Jordi. Ens acomiadem amb aquesta cançó, com es diu?
All My Little Words.
Doncs ens acomiadem amb aquesta, que passeu un bon cap de setmana, us deixem amb el Tu Diràs. Adéu-siau.
Adéu.
Splendid butterfly, it is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day.